Ràdio Maricel a cel obert.
Ramón, un hombre con una cara tan sonriente, con una mirada tan limpia, tan directa. La gente no acaba de creer que la petición que usted hace, que es déjenme morir. Y usted insiste, ¿no es cierto?
Sí, yo insisto en que me dejen liberarme del sufrimiento, ¿no?
¿Dolores tiene? ¿Tiene muchos dolores o ha tenido dolores?
Yo creo que uno de los dolores más grandes que puede sufrir el ser humano es un dolor psicológico, ¿no? Creo que estar atado a una sonda o que te limpien los excrementos es uno de los dolores psicológicos que un ser adulto le causa más sufrimiento, ¿no?
Habrá mucha gente que piense que estará usted a lo mejor, pues no sé, no bien cuidado, porque su familia a lo mejor pues no haya podido atenderle como usted merece, que puede haber gente que crea eso. Parece ser que esto no es cierto. Cuéntenos, ¿cómo le cuidan? ¿Quién le atiende? ¿Cómo pasa un día cualquiera de su vida?
Sí, bueno, la familia me cuida con todo el amor del mundo, ¿no? Como dicen algunos por ahí. Parece que dicen algunos expertos o técnicos que si una persona en mi situación tiene amor y cariño, ya no quiere morirse, ¿no? Esa es una tontería como una casa. Te pueden dar todo el cariño del mundo, pero el cariño que te den no cambia la realidad, ¿no? Un día normal de mi vida, bueno, es despertarte a las 8 de la mañana, marcarte una disciplina mental para no volverte loco, porque si no acabas loco o psíquicamente destruido, y te levantas, despiertas a las 8 de la mañana, desayunas, estás sentado hasta las 10, lees un poco, escribes y luego cambias de postura cada 3 horas, poco más o menos, y es una rutina eterna, ¿no?
Pero usted no parece una persona amargada para nada. Ni triste, ni cabreada.
No soy una persona amargada. No, yo creo que cuando la persona tiene tiempo para reflexionar sobre el sentido y valor de la vida, bueno, acabas aceptando que la muerte es una de las de las leyes de la naturaleza, de la vida. Bueno, si llegas a un punto en que pierdes el miedo al dolor y el temor al sufrimiento, bueno, te liberas hasta de las pesadillas y acabas aceptando, bueno, la muerte como la única forma que tienes de liberarte del sufrimiento.
Qui parlava així era Ramon Sampedro, parlava davant de Mercedes Milà. Fa uns quants anys d'això, Ramon Sampedro va morir l'any 1998, va morir, saben tots vostès que la mort de Ramon Sampedro no va ser una mort qualsevol, la que va inspirar també la pel·lícula Mar Adentro, i el paper de la seva amiga, Ramona Maneiro, que va ser la dona que el va ajudar a poder complir el seu objectiu, que era simplement morir. Morir per, com ell comentava en aquesta entrevista, d'una forma tan, diríem que tan explícita, tan oberta, tan franca, per alliberar-se, definitivament, d'aquest dia a dia tan feixuc. Ens agafarien gairebé amb aquella frase que moltes vegades segurament vostès i nosaltres hem sentit a dir a les persones grans, que no els agrada arribar a grans si és que això ha de significar una càrrega per als seus familiars. Es comença per aquí i si estirem d'aquest fil acabaran gairebé pensant que Ramon Sampedro podia sentir això, que ell s'havia convertit en una càrrega per molts i per ell mateix. Gineu Valadejo, bon dia.
Bon dia.
Ani Bordez, bon dia.
Bon dia.
Aquesta història sempre torna, la de Ramon Sampedro, cada vegada que parlem del dret a morir dignament, aquest testimoni tan punyent, tan franc, d'algú que diu en veu alta, doncs sí, jo em vull morir. I d'alguna manera no deixa mai de produir-nos una certa reflexió sobre moltes coses.
Sí, Ramon Sampedro l'any 93 es va posar en contacte amb DMD Catalunya, llavors en concret amb Salvador Pàniker, no? I des d'aquí vam ajudar en tot el tema més de juristes. Però finalment i desgraciadament, després d'una trucada i parlar molt amb Salvador Pànic, que ell ho recull en un dels seus dietaris, crec que és a Diario de Otoño, va dir-li que havia de morir, i va haver de morir clandestinament, ajudat per 9 companys, distribuint-se d'una manera clandestina, no? Pues qui comprava el cianur, qui el portava, qui li apropava, i sembla ser que, bueno, ara estem en el bon camí, ja que el Parlament de Catalunya el juliol de l'any passat va aprovar, no?, una llei per portar-la al Congrés de Diputats, que ja ha entrat, no?, perquè es despenalitzés, no?, l'eutanàsia, i que el PSOE ha presentat ara una llei per regular la llei d'eutanàsia.
Què és morir dignament?
El concepte de dignitat és un concepte que els filòsofs parlen molt, però per mi dignitat són drets. Per mi dignitat, soc d'història, soc molt infraestructura, i per mi la dignitat és dret. I morir dignament és tenir el dret a poder decidir quan i com vols morir.
Mira que, és clar, tantes persones no poden parlar ni de viure dignament.
Sí, sí.
I sobre la taula tenim un altre dels drets que moltes persones els agradaria tenir, que és el dret a morir dignament també.
Sí.
Ani, com us fiqueu dins aquesta associació, i si us fiqueu per una vivència personal, per alguna història d'algun amic, d'algun familiar, per la pròpia història de Ramon San Pedro, per alguna cosa que dins us remou una mica?
Sí, bueno, el cas de Ramon San Pedro evidentment marca molt, però he viscut de prop la necessitat d'acompanyar el meu marit a la mort aquí a Sitges. He estat molt apoyada, molt correctament, per els metges, en tots sentits. I amb el meu marit el que havíem fet, ja que no existeix una cosa concreta en aquest moment, fa 10 anys, una promesa de cada un a l'altre de no deixar sofrir, perquè la por de la mort no influïa, però la por de sofrir sí.
Amb això sí que coincidiria una bona majoria, no?
Sí,
més que por a morir, tenim por a patir.
Exactament, sí, això era el cas. I el meu marit va morir el millor que es podia, amb una ajuda simplement per a no tenir dolor. I aquí a Sitges, bueno, jo puc dir que es va morir bé.
Ho heu definit molt bé. Què és acompanyar?
Ui, acompanyar és un paper...
Aquest és un verb que defineix moltes coses.
Sí, d'una importància capital, perquè només estàs amb la voluntat de l'altre i sents fort, però fort no per combatir res, sinó per estar en la voluntat de l'altre.
M'agafo aquest verb per a aquelles persones que puguin dir: home, doncs, no és prou morir dignament sentir-se ben acompanyat? O veu trobar fa 10 anys enrere aquella necessitat de dir: home, si hi hagués hagut una altra manera, l'haguéssim fet servir?
Havíem pogut parlar clarament, i sí que hagués sigut un desig del meu marit de poder el mateix decidir el moment, perquè finalment pues, ha estat amb totes les millors possibilitats d'aquest any d'estar, pues, això que has dit, acompanyat.
L'haguéssiu entès, Ani, si el vostre marit hagués dit: doncs jo signo aquí un paper i em vull morir? Ho haguéssiu entès?
Sí, evidentment, i inclús tenia la força suficient per ajudar en cas de necessitat.
Això és una mostra, diguem-ne, absoluta de la necessitat de què? D'exercir la llibertat individual fins al final?
Sí. És la, bueno, és aconseguir convertir, no, la mort digna en un dret humà, no, en un dret, en que el primer dret, no, en que tots són iguals i lliures davant la llei, i volem ser lliures fins al final. I sobretot, pues, intentar que fer pedagogia per a canviar aquesta idea de l'amor. No? Si ella parlava de la seva experiència personal, jo em trobo que quan vaig arribar a fer el curs a DMD, de voluntariat, després de fer-me sòcia, pues, a les meves mans va caure un projecte que es diu la conversació, no? d'un metge bioètic a Wisconsin, que ell va enfrontar-se al tema i va dir que s'havia de parlar de l'amor i com volia un morir i tractar el tema de la família, perquè tots anem a morir i per tant se tenia que parlar doncs, amb la família, preparar-se i tal. Llavors vaig pensar...
Et torno a agafar per una d'aquestes parts de la frase. Esclar, si ens pregunten ara, si sortim al carrer i preguntem, escolti, com li agradaria morir-se a vostè?
A casa.
Probablement...
A casa.
Ens diran a casa i segona, el més ràpid possible.
Sí.
I tercera, amb el menys dolor possible.
Sí.
Vaja, que molt sovint, malauradament, el comentari popular és al davant d'algú que hagi pogut morir, per exemple, dormint, allò que hagi anat al llit i l'endemà no s'hagi despertat, molts diuen en el fur intern, doncs mira, així m'agradaria a mi. Tan simple com això. Aquest desig en veu alta l'hem... En més de moment l'hem formulat, no?
No enterar-te.
No enterar-te.
No enterar-te.
Bueno, no enterar-te, no sé, però el veig ver-lo ideal.
Exacte. Mm. També, diguem-ne que en el nostre cap tenim una forma, diguem-ne, propera a l'ideal de bon morir.
Mm-hmm. Sí, sí, sí.
Que sigui ràpid, que no provoqui dolor. Diguem-ne que això formaria part de la nostra idea de bon
morir. Que no estigui sola.
Que no estigui sola.
Que hagis pogut parlar i preparar la cosa més important de la teva vida i és com et marxes.
Uh-huh.
Que això, que no t'hagis d'exiliar com el metge aquest científic. No?
Admetem de la mateixa manera, però suposo, Gine i Ani,
sí,
que hi ha persones que poden, no sé si dir, estructurar com volen que sigui la seva mort, com hi ha persones que els agrada doncs, tenir tots els detalls a punt per quan sigui el moment de la cerimònia funerària seva i ho deixin a la família, i hi ha persones que no en vulguin saber res de tot això fins que no arribi el moment i ja es farà el que s'hagi de fer.
Uh-huh.
Hi ha gent per tot, no?
Sí, sí, sí. Però el més important és poder comunicar, és poder parlar-ho, perquè si no pots parlar, la por s'apodera d'un i et sents sol. I això, no poder parlar-ho i acomiadar-te dels teus si hi ha oportunitat, és molt trist. I per això s'ha de fer com una feina pedagògica de que la gent canviï el xip i que, sense moltes ganes, preparar-se doncs, o parlar-ho amb els metges o parlar-ho amb la família. I per això hem muntat aquest grup local a Sitges, no? Perquè creiem que és molt important que la gent sàpigui que es pot fer, no?, una declaració de voluntats anticipades, o sigui, un testament vital, perquè al igual que tothom estem molt preocupats i anem a fer un testament patrimonial, resulta que jo quan vaig anar, no?, a fer el meu testament patrimonial vaig dir, però és que el patrimoni millor de la meva vida és la meva vida. I li vaig dir al notari, al Jou, no?, li vaig dir, jo podria fer el testament vital, i em va dir, oh sí, sí. I llavors vaig dir, bueno, ho deixo tot, però jo no vull deixar la responsabilitat ni el pes al meu marit, a les meves filles, perquè hagin de decidir el que han de fer amb mi. Jo, si no tinc veu per poder decidir, vull ser lliure fins al final i es deixar dit què és el que jo vull. I evidentment m'agradaria que no fos en un hospital, encara que moltes vegades passa, i en solitari.
A hores d'ara, fer un testament vital és el més proper al que podríem dir l'exercici del dret a una mort digna?
Sí,
sí, és la forma pràctica,
és la forma
efectivament
pràctica?
Fer el que vols.
Ah, perquè per explicar-ho fàcilment per qui ens estigui escoltant i tingui al cap doncs, tantes coses com l'eutanàsia, la mort assistida, el testament vital, tantes coses que ens volten pel cap, un testament vital què és?
Pues és un document que has de presentar en tres testimonis, no? I a més també pots nomenar un representant per al qual tu...
A part dels tres testimonis?
Sí, un representant perquè sigui la teva veu en cas de que hagi algú que tu no hagis estipulat.
Sí.
I en ell pues, tu poses, jo no vull que em posin una sonda, jo no vull que... O sigui, tu fas un seguit de voluntats que tranquil·litza molt els metges quan tenen un document d'aquest tipus,
sí,
no? I tranquil·litza.
I a la família. La família també es queda tranquil·la de que tu has pogut posar-lo el que realment és el teu desig.
Què diferencia el poder deixar en un paper unes instruccions d'aquest tipus del dret a morir dignament?
No, forma part. O sigui, el dret a morir dignament.
Dir, què diferencia això, per exemple, del cas que ens comentava l'Ani o poden dir tantes persones que es troben amb un familiar que diguin, mira, jo em vull morir.
A veure, jo crec que més que diferència és que, a veure, el dret a morir dignament significa que tu dius jo vull que sigui així i si és possible que sigui així, clar, perquè això sigui així ha d'haver una llei d'eutanàsia, perquè, per exemple, les malalties com l'Alzheimer és una cosa molt complicada i hi ha molta gent que diu, pues mira, a mi ja m'agrada que encara que tinguin Alzheimer em mantingui, i hi ha altres que la seva decisió és de dir, en el moment que el meu cap no ruli, no. Llavors, o sigui, jo crec que morir dignament, el document de voluntats anticipades és el camí per una mort digna, sempre i qual hagi unes lleis, no?, de les quals des de DMD estem treballant profundament perquè hagi consens, perquè com és íntim, no?, el tema, hagi consens que permeti que es compleixi.
Perquè també, perquè ara ens entengui tothom, què és il·legal?
Home, doncs, il·legal és aplicar l'amor, no?, a la persona que vol morir. O sigui, el cas, doncs, per exemple...
Continua sent il·legal allò que sí. va fer l'amiga de Ramon Sampedro amb Ramon Sampedro.
Sí, clar, sí, sí, efectivament.
El cas de Marcos Holman, és un metge que està aquí resident a Sant Pere de Ribes, que forma part de DMD, que a més va fer el curs de voluntariat. Ell va ser penalitzat perquè a l'hospital va aplicar una eutanàsia quan la senyora, després, una senyora gran, sí. després d'haver-li aplicat totes les coses que apliquen els metges per salvar la vida, perquè aquesta és la seva missió, i quan allò podia ser ja un encarnissament terapèutic, li va dir diverses vegades, per favor, ja quiero acabar, no vull que sigui tres dies o una setmana després, la filla també, i total, que ell la va aplicar, la senyora va morir tranquil·lament, i després a l'hospital, com ho va apuntar, li va posar una denúncia que va tirar endavant i, bueno, li va pues, matxacar la seva vida durant molt de temps, no? O sigui, i bé, això seria, o tenim metges que també se'ls aplica pues, la retirada de poder participar, haver de poder aplicar la seva medicina perquè han acompanyat algú a morir. O sigui, encara en aquests moments està penalitzat. I per això sempre, i aquí a Catalunya ha hagut molta sensibilitat i Esquerra Republicana realment ha liderat sempre aquesta lluita, no? Han demanat que no es penalitzi l'eutanàsia i per això es va aprovar aquesta llei per tal de que canviessin l'article 140 del Codi Penal que penalitza els metges que ajuden.
En canvi sí que segurament més d'un o més de dos podrem escoltar testimonis de persones que diuen doncs mira, vam anar a l'hospital, els metges van empatitzar molt amb la nostra situació, amb la situació del nostre familiar i ens van dir així obertament que no patissin, que no farien més del que s'hauria de fer. Ha canviat també el criteri des d'aquest punt de vista, el criteri de metges, el criteri de la comunitat mèdica, des del punt de vista de trobar-se en situacions...
Bueno, el meu cas, evidentment, és així.
És així.
Pues em van respectar en tot moment... el que havíem decidit en privat, bueno, en privat, però després de parlar de el que es presentava durant dues setmanes, uh-huh. amb reunions cada tarda amb els meus fills per projectar i per dir exactament al meu marit les seves voluntats.
D'acord, o sigui que més enllà del marc legal, que evidentment ha d'existir per evitar sí. situacions com ens comentava la Gine, sí que es pot trobar qualsevol persona, diguem-ne, al davant d'un metge o d'un grup de metges que siguin molt conscients i molt sensibles a la circumstància d'una família que ha parlat molt d'aquest assumpte, d'un malalt que té molt assumit la seva situació i que, per tant, diguem-ne que tothom es trobi en el millor dels àmbits com per poder acompanyar aquesta persona els darrers dies, no?
Sí, en el nostre cas hem fet en privat tot el que es pot fer ara amb molt més pes, amb un paper i unes voluntats escrites.
Ho dic perquè en el cas de l'Ani, com en el cas, repetim, d'altres persones que ho poden explicar, diguem-ne que el que varen fer en el seu dia s'assemblaria en el fons bastant al vostre ideal.
Exacte.
Però, com ens diu la Gine, sí, no n'hi ha prou en trobar un metge que empatitzi i que sigui sensible a aquestes situacions, sinó que cal un marc legal que defineixi molt bé aquesta circumstància.
Nosaltres estem molt contents perquè ara, des de l'any 2000, els drets del pacient han millorat, sí, o sigui, sí, morim millor en la mesura que tenim el consentiment informat, el metge paternalista d'abans que decidia tot, doncs no, no, o sigui, ara tu tens un consentiment informat.
És a dir, s'ha avançat.
S'ha avançat molt, en quant sí, a drets sí, hem avançat molt. Els pal·liatius no són el contrari a l'eutanàsia, els pal·liatius han de ser, però hi ha el dret d'aquell pacient o d'aquella persona que diu jo no em vull morir dormit, jo el que vull és parlar amb els meus, acomiadar-me i no estar 3, 4 o 5 dies o el que sigui, dormir-me per morir. Són dues coses diferents, no? O sigui, estem molt contents amb pal·liatius,
sí, sí,
i a Catalunya sembla que funciona
no,
més.
No s'exclou res del que
no,
es fa,
no,
sinó
no,
que s'incorpora o es vol incorporar la voluntat explícita que ha de tenir, s'entén des de l'associació al malalt, de dir, jo no, vull ara.
Clar, exactament. Llavors,
vull ara que ho puc dir en veu alta, que em tinc plena consciència, que tothom sap que sóc jo el qui ho demana ara mateix, etcètera,
i que no
etcètera,
vull que estiguin cada dia què?
Què
ha passat? Què ha passat? I jo sense enterar-me. Llavors, el tema pal·liatius, estem molt contents i drets hem adquirit. I tu parlaves del metges, el Col·legi de Metges de Barcelona. Ell el que diu és que ells volen que tinguin molt clar, o sigui que estarien encantats de que el pacient de pogués decidir i que els polítics fessin les lleis. Vull dir que la seva missió és salvar vides, però quan hi ha una voluntat, la llibertat de l'individu fins al final l'ha de tenir. Llavors pots trobar-te metges, no? Que com deia, o citava el Pànic, era en un moment determinat, deia, em vaig trobar un metge minoritari, no sé si era a Sant Pau, amb una xerrada que feia amb metges, que deia, l'eutanàsia és com l'assassinat. I llavors ella deia, bueno, pues vostè m'està dient una cosa que és com si em diguessi que la violació és, o l'acte de l'amor és una violació. Vull dir que no, que són dues coses diferents, però estem molt contents dels drets que hem adquirit. A l'Estatut de Catalunya del 2006 també ho contempla, en un seu article, em sembla que és el 20, contempla, no?, el fet de que tenim dret a un procés dins de l'amor que sigui digne.
Admetem dins tot això, però, com ens comentaves ara mateix, Quine, a partir de l'anècdota de Salvador Pàniker, que pot haver professionals de la medicina que a partir de la seva consciència ètica diguin, bé, jo no vull participar de determinats processos, de la mateixa manera que n'hi hagi d'altres que diuen, sí, sí, jo no tinc cap problema en què si el malalt diu vull morir, doncs jo faig el que el malalt
l'objecció de consciència està clara.
Sempre és present en qualsevol
àmbit. Sí, existeix. Sí.
I en la llei que ha presentat el PSOE, com la que va presentar abans Unidos Podemos, es contempla l'objecció de consciència. En definitiva, quan discutim a DMD sobre aquest tema, diem que és un tema que desperta pues, tantes alteracions com va despertar al seu dia la llei de l'avortament.
Està clar.
D'alguna manera la llei de matrimonis del mateix sexe,
sí, sí.
El divorci quan va començar, imagina't, els 70 i pico.
Sí, sí. Totes llavors, aquelles lleis que afecten, diguem-ne, concepcions fonamentals en la nostra vida, o a valors fonamentals, o a sensibilitats fonamentals en la nostra vida. No?
Això són drets. O sigui, són drets que tu els pots utilitzar o no.
O no.
O sigui, en funció de la teva vida. El que no pot ser és que se't prohibeixin o no se't donin una sèrie de drets pel fet que hi hagi un sector de gent que consideri que aquests drets no poden estar. No, o sigui, els drets, per això deia, per mi dignitat són drets. O sigui, en el moment que tu tens aquest dret, si no vols fer ús, doncs no el facis. Però si el tens, doncs l'has de fer.
Saps que existeix.
Què passa quan es diu això en veu alta? Des d'un punt de vista social, la mort, l'administració emocional de la mort i l'administració des d'un punt de vista legal de la mort genera encara... Quina sensació teniu?
Bueno, per una part costa parlar en molts casos.
I això no ha canviat, eh?
I per altra part, si parles, com que és el cas perquè tenim una preparació més o menys, etc., estem sensibilitzats en el tema, si parles, finalment la gent està agraïda, perquè, justament perquè ningú parla. I bueno, és una entrada fàcil a qualsevol etat de la persona, no
o sigui,
per parlar amb ells.
O sigui que a vegades teniu la sensació que més d'un s'allibera emocionalment al poder parlar de quelcom que tota la vida ha estat, diguem-ne, amagat a dins.
Sí, 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 que generalment la gent diu no, no em parles d'això, no em parles d'això. Però finalment, si parles, pues, hi ha una obertura, un agraïment.
És aquesta la sensació?
Bueno, no, jo en el meu entorn costa més, eh? Parlar de l'amor encara és molt tabú.
Per què creus?
Pues perquè és un tabú, perquè l'amor jo crec que ha estat un monopoli no religiós, no? I que es viu pues, allò com algo fatídico, no? Encara que llavors pues, sembla que et cridis al dimoni quan parles
cada vegada que l'esmentes.
Ah, i llavors per això em va agradar. No?
I segurament perquè també vivim en una època en què el concepte del dolor l'hem arraconat tant en la nostra vida quotidiana. No volem ni passar mals moments, ni veure ningú que està malament, ni converses de mal rotllo, que aleshores dona la sensació que tot ens fa mal fins i tot poder-ne parlar. No?
Clar, per això tot creiem que s'ha de fer tota una actuació de caràcter més pedagògic. I per això des de DMD pues, hem treballat molt en el tema d'educació. Hem creat uns materials amb Rosa Sensat per tal de treballar a la secundària.
A la secundària ja,
A la secundària, clar, més que la primària. La primària sobretot es treballa més el tema del dol, però això no és el que nosaltres fem. Però a la secundària pues, tots els filòsofs que des del començament parlen, no?, de l'ego, no?, de l'esperit, que el cos se'n va, però l'esperit... Llavors hem creat uns materials. A Lleida la universitat ha creat un premi per treballs de dret a morir dignament. A nivell pedagògic també, a Figueres va començar tot un moviment al crear-se el grup local, que això dona una dimensió de presentar-lo molt més al poble. Pues van fer una exposició, bueno, van crear una exposició sobre la mort digna il·lustrada, on 30 il·lustradors joves van crear, pues, jo que sé, la seva il·lustració sobre la mort digna, que en aquests moments s'està movent per Barcelona i que a mi m'hagués agradat portar-la a Sitges, però bueno, potser algun dia. També ens movem en l'àmbit sanitari, o sigui, estem moltes xerrades. O sigui, a nivell pedagògic intentem trencar aquest tabú o començar a abatir-lo, perquè és que en definitiva tots hem de passar per això. I és que no tenim ganes i potser clar que riguem, no? O sigui, no, quan parlem, vull dir, és dolor, la por al dolor sí que està, però en principi a Catalunya estan funcionant molt bé els pal·liatius i llavors els metges sí que t'atenen, no? Llavors, sobretot, nosaltres ens fixem al final, no? I al final, sobretot, el que volem és que els polítics arribin a un consens, que el vot sigui personal, no? O sigui, com ha passat ara, no? El fet de que, per exemple, en el seu moment, Convergència, quan era Convergència, va fer una consulta a les seves bases, no?, per tot el tema religiós, i les seves bases majoritàriament van a recolzar el dret a l'eutanàsia, no?, a ciutadans que estaven allò enquistats, ara pues, han dit que sí en el Congrés de Diputats, o vam fer una moció de recolzament a la Diputació de Barcelona, en la qual, pues, excepte el PP, que aquí es va abstenir a la Diputació de Barcelona, o sigui que es veu que hi ha gent, no?, que el que apel·lem és que això sigui unitari, deixar la política per altres coses i enfrontar-te a que tu no pots condemnar a que, per exemple, l'Ivan, que no sé si el coneixes, és el cas d'un noi que la seva mare l'han entrevistat a vegades a BTV, que és sòcia de DMD, que patia una malaltia que bueno, es anava quedant paralitzat i va tenir que decidir enviar la mare fora i va tenir que decidir ell quan s'aplicava ell l'eutanàsia en solitari, o sigui, com avançant el seu suïcidi, quan podia haver estat tranquil·lament. O sigui, aquestes coses són les que han de canviar. I altres és parlar tu amb la teva família tranquil·lament i que tardi molt en arribar,
no,
com vols, i fer-te el document de voluntats anticipades, que nosaltres el podem fer, però en el CAP també el fan. Vull dir que és, que, és un servei...
Si vols dir que no cal anar al notari. Al CAP poden fer un document també de voluntats anticipades si una persona doncs, ja ho té més o menys clar de bé, ho vull d'aquesta manera o vull que m'assessorin una mica sobre això per veure com ho haig de fer.
Amb el seu metge pot demanar assessorament. Nosaltres hem fet l'últim document que el vam treure aquest any, que està molt bé i que el poden baixar d'internet, però que estaríem encantats que passessin pel nostre punt d'informació i l'informaríem més.
I a Sitges.
I a Sitges.
Ara ho comentarem tot això. L'Anis francesa.
Sí.
A França això funciona d'una altra manera?
No, és que anava, més o menys
és que
al mateix
preguntar
punt.
Per
mateix
si,
punt.
Aquesta Europa tan gran, doncs no amb tot és avançada respecte al que vivim nosaltres
gran,
en el dia a dia.
Però variada.
Variada.
Sí, sí.
És a dir, que cada terra fa sa guerra, i cada país viu, diguem-ne, el que és la pròpia voluntat a l'hora de morir d'una forma, amb una legislació específica, i hem d'entendre que amb un ressò social específic també, no?
Ja, ja, hem fet la revolució, però actualment... estem al mateix punt que Espanya, Portugal...
Bueno, però tenen a França, que és, nosaltres també hem estat a Estrasburg, estem intentant un moviment de ciutats europees que ara han vingut també aquí.
Perquè Europa deu haver de tot, no?, en aquest aspecte també.
Sí, sí, Polònia no vegis, no?
Sí, clar.
Però França, per exemple, té 70.000 socis, l'associació DMD.
Això sí.
Alemanya té 90.000 socis, Catalunya 1.300, hauríem d'arribar a 7.000 perquè fos la mateixa proporció.
Ahà.
Però... vull dir, les lleis, no sé, també, que sembla que està també a punt de discutir-se i avançar,
sí,
a França,
sí.
Perquè la societat és molt laica, a més és...
Exacte.
Però, bueno, és un tema que m'imagino que aquesta pressió...
Perquè és paradoxal, eh?
Clar,
La Gina ens apuntava fa un moment, bé, aquí venim d'una tradició catòlica potent, i en els darrers anys encara més potent, i a França,
i
que precisament... Exacte, amb una societat laica, amb un estat, evidentment, laic... i, diguem-ne, la circumstància o la situació, si fa o no fa...
Ja, la situació sí, però el desig és el mateix.
Està
hi ha
clar.
Varietat,
està
però
clar.
El desig al carrer, si demanes al carrer,
Si
el percentatge de la gent, oi, sí, sí, soc partidari, soc partidari.
Segurament això té molta relació amb el que acabeu de dir. Com que tothom coneix casos de persones que han viscut un mal final en el sentit de molta tensió, de molt esforç, de molt cansament, de molt esgotament,
de discussions familiars,
de moltes discussions familiars, doncs segurament acaba allò, amb un quelcom tan simple com una pregunta a peu de carrer, que diu, vostè li agradaria... Doncs, en determinats casos, per descomptat...
En aquest cas, tothom està d'acord.
Tothom està d'acord, no?
A França i a Espanya i tot és l'altre.
L'associació vol presentar, en el futur, en el ple municipal de Sitges, una moció. Vol que d'alguna manera es pugui vehicular una moció que s'ha aprovat en molts municipis de Catalunya, i és una moció pel dret a morir dignament, diguem-ne que posa sobre la taula la necessitat de fer pedagogia, la necessitat que els professionals també parin atenció a aquestes circumstàncies i, en definitiva, diguem-ne que Sitges es pugui afegir a molts altres municipis catalans que han aprovat una moció que vol ser, ens dèieu, molt transversal, no? Més enllà de la política, que apel·li directament al sentiment... i que apel·li la humanitat.
Els drets, no?
Els drets.
I jo crec que bueno, a més, en un ajuntament tan dispers com aquest, no?, en tantes regidories de diferents partits, jo crec que seria un punt de discussió on que cada partit ho vegi. I m'agrada la idea de moció pel fet de que hagi discussió entre tots, no? I nosaltres estaríem encantats com a DMD que si es fes, està present, no? No sé, sí, m'agradaria. Jo sé que ara és a l'estiu i a l'estiu realment no toca perquè està tot això molt ple, però a partir de setembre jo crec que hem d'agafar i a nivell d'ajuntament.
Sí, hi haurà la rentrée, que la paraula francesa per esto sirve, és absolutament universal, la rentrée és important.
Creieu que hi ha i que hi pot haver receptivitat?
Jo penso que sí, la il·lusió nostra, suposo que amb les persones que estem participant a DMD Sitges, la il·lusió nostra és aquesta i estem convençudes, convençuts, perquè hi ha paritat, tenim paritat, dos nois i dos noies.
Des de quan us esteu movent, l'associació aquí Sitges, des de quan?
Bueno, jo quan vam començar el curs el veu fer, a veure...
El meu compleany, a l'abril, estàvem al curs. Però...
Aquí ens vam començar a moure a partir de la tertúlia Bohèmia. Vam fer la primera xerrada on vaig plantejar la idea de crear un grup local, perquè jo tinc molt clar que ha de sortir de gent d'aquí, que visqui aquí, que tingui les coses molt clares.
Permeteu-me un moment. El curs, quin curs?
De preparació al voluntariat, justament dedicat a aquest tema.
D'acord. És a dir, que en aquest cas les persones que formen part de l'associació poden accedir a un curs per què? Per ajudar altres persones a conèixer, a divulgar...
Sí, part d'una idea. Per mi la idea central, per sobre de totes les que sorgeixen, és d'una ajuda a les persones.
De quina manera?
De quina manera? Pues, amb DMD concretament, pues, fem això de divulgació, acolliment, tot el que es pot fer per ajudar. No?
D'acord. I el curs és un curs que dura
Bueno, depèn, està repartit en un recorregut de quantes hores, però jo vaig fer dos o tres caps de setmana i en un altre lloc s'ha fet diferent.
Tu vas fer intensiu i jo el vaig fer durant 5 setmanes.
Entesos.
A DMD, ens fan gent que forma part de DMD de fa molts anys, des de l'àmbit sanitari, des de l'àmbit jurista.
És a dir, que d'alguna manera vosaltres sou dues voluntàries.
Sí, exactament, sí. És
que en un moment determinat poden ajudar a altres persones en una circumstància en què...
A pensar.
Podem ajudar a pensar. En una circumstància en què no tinguin massa clar com administrar un procés d'aquest tipus, No estem parlant d'ajudar-los a l'hospital,
Però existeix a DMD, una altra a Barcelona, persones especialitzades.
Però en el cas vostre és més des del tipus de divulgació, del coneixement...
Sí, informar.
Entesos.
De crear xerrades, de posar-les, de fer-la present, no? O sigui, de que la gent s'animi, no? A fer sobretot el seu document de voluntats anticipades.
D'acord, no em desvio del tema. Estàvem en com va néixer l'associació de Sitges i fèiem referència al curs que havia fet l'Anny. Ens parlaves de la tertúlia bohèmia i de la xerrada que vareu fer a la tertúlia bohèmia.
Sí, i l'espai ens el va donar la Blanca de Nicolàs, ens va acollir perquè ens va adreçar això l'Helena quan li vaig explicar la idea, ens va adreçar cap a aquest espai que era un espai de debat. Ahir vam fer una xerrada, unes 45 persones, que per nosaltres va ser un èxit, no? Perquè el tema sempre és complicat. I d'aquesta xerrada l'Anny va veure que tenia clar de formar part d'un grup local. A partir d'aquell moment ella es va fer sòcia, va pujar al carrer al Portal de l'Àngel i va esperar que fessin el curs, o sigui, perquè el curs de voluntariat es fa cada X temps, no? Llavors vaig convocar una reunió de tots els socis i sòcies residents a Sitges. Em va fer molta il·lusió trobar-me a l'Àngels Gironès, que és la sòcia més antiga que tenim de DMD a Sitges, i en aquesta reunió vaig tornar a plantejar la idea de crear un grup de gent que visqués a Sitges i d'aquí va sortir un soci i un altre amic d'ell que van dir que sí, que ells volien fer el curs de voluntariat. Llavors ja eren 3 persones que volien fer el curs de voluntariat. Aquella reunió ens va acollir el Fernando, de Sitges Voluntaris Socials, a Pau Casals. Després vam veure que no ens podien cedir l'espai perquè l'Ajuntament no veia que allò podia ser el lloc. I llavors el Martín, que és dels voluntaris actuals que ha fet el curs a Barcelona, ens va dir que Gay Sitges Link ens podrien oferir. Ens vam entrevistar. Estem molt contents, no?, perquè ens han tingut molt bona acollida i ens han deixat a l'espai i ja som 4 voluntaris i els socis ara poden passar i poden fer coses, poden ajudar.
Quins dies hi esteu?
És dilluns de 18 a 20 hores, horari d'estiu. I el local és molt agradable, molt cèntric.
Si no recordo malament, el carrer Joan Tarrides.
Sí. Número 1, primer segona.
És a dir, tots els dilluns de 6 a 8 de la tarda hi ha la gent del dret a morir dignament per totes aquelles persones que vulguin informació o es vulguin fer voluntaris o vulguin conèixer l'associació.
O es vulguin fer sòcies.
O es vulguin fer sòcies, evidentment.
Sí. Per arribar a 7.000, França són 70.000, Alemanya 90.000.
A la comarca més de Sitges hi ha Vilanova, té associació?
No, Vilanova no té associació perquè, clar, és molt important que hi hagi una persona resident al poble per tirar-la.
Que pugui començar a fer aquest nucli.
Sí, i a Sant Pere de Ribes sí que ha començat, allà tenen hotel d'entitats i per tant es fa allà, hi ha una persona que està de DMD que està portant-lo endavant, i sobre la comarca sempre, a DMD sempre em diuen, i la comarca, i jo sempre dic, mira, no, primer Sitges, que Sitges és molt complicat, que els de Sitges són molt, molt complicats tots, quan ens centrem ja ens n'anirem.
Són molt complicats però ens morim igual, eh?
Sí,
sí, està clar.
Desgraciadament sí.
Desgraciadament sí, eh?
Sí, sí.
Això és allò que tot ens iguala.
Sí,
a tots ens iguala.
Sí. Jo quan em diuen, és que hi ha moltes associacions que ens demanen lloc, jo dic, però és que en aquesta tots passem. No és que tingui aquest... No, tots passem.
Abans d'entrar a l'estudi, els preguntava tant a la Gini com a l'Anny, morim com vivim? Bueno, creus jo, que morim com
jo
vivim?
Jo tinc bastant aquesta impressió i en el meu cas justament de lo més proper. Bueno, he perdut un fill d'accident, per tant no hi ha ocasió d'ajudar ni res, al contrari, és un cop monstruós. Bueno, però en el cas del meu marit, que ha tingut una bona vida i hem pogut comentar durant les 2 setmanes que he estat, que ell va dir ja no necessito tractament, sí, ja sé on vull, d'on vaig i de la manera que estem. I bé, ha viscut bé, ha mort bé.
Ho dic per si de vegades un bon morir té molta relació amb un bon viure. Amb un bon viure en el sentit emocional de l'assumpte, eh? No en allò de viure la vida.
No.
En el sentit més profund del bon viure.
Sí, en el sentit profund. Jo tinc el convenciment perquè és la meva experiència.
D'acord, que és així. Creus que és així, Gina?
Pues m'imagino que és així. O sigui, clar, jo hi he enterrat els pares, no? I de fet, ma mare ojalà hagués sapigut abans, no? Perquè hagués tingut més bon amor. No hagués estat 2 setmanes allà, no? A l'hospital, quan ella en definitiva ho hagués volgut morir a casa. I mon pare, pues, sí, va morir bé, però, clar, una persona propera, pues, no l'he tingut. Jo crec que sí, que si tens un bon viure i capacitats per decidir i madurar les coses, tens un bon morir. Mm-hmm. Un bon morir vol dir sense dolor, amb el plaer de poder gaudir de la companyia dels teus, i amb una edat ja, pues, avançada.
I ens sembla que en aquest bon viure hi ha el que comentàveu fa un moment, la possibilitat de poder parlar amb la família o amb les persones properes del que vols i de com vols que passin les coses en un determinat moment. No?
I d'alliberar-los. Per exemple, vaig tenir molt clar quan feia el meu testament vital, i el vaig fer el 2006 o així, que jo no volia passar-li la responsabilitat a les meves filles de les coses. Jo deia, no, el meu patrimoni és la meva vida, per tant jo vull decidir què és. I en tot cas, sí que en famílies més complicades pot donar-se el cas que sí que en cas de que tu no ho tinguis del tot clar, nomenes a una persona que representa, que pot ser un net,
sí,
o, vull dir que demanes algú que sigui la teva veu en cas de que les coses no siguin del tot clares. Sí, sí.
Una, diguem-ne, forma, ostres, no sé si dir nova, però per descomptat inhabitual, perquè nosaltres estem acostumats a aquell paper de bé, els fills, els correspon la responsabilitat de, i el que diu la Gina és no, a cada persona li correspon la responsabilitat de decidir en cada moment allò que vol i allò que no vol.
Jo vaig fer el testament vital la setmana següent de la desaparició del meu marit, perquè vaig pensar, estic sola i no vull que els fills estiguin justament en el moment de la veritat aquesta, que serà un moment de molta pena segurament. Tenir aquest càrrec no vaig
però
fer immediatament.
És clar, la satisfacció d'haver complert amb el desig que en el seu dia es va establir sobre el paper, no?
Exactament, sí. Ani Bordes, possibilitat.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ginia Albaladejo, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A tu.
Dilluns, de 6 a 8 del vespre, a Gay Sitgesling, al carrer Joan Tarrida, trobaran a l'agenda l'associació Pel Dret a Morir Dignament. Tornem en 5 minuts. Fins ara.